És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 291, l'episodi 36, el penúltim d'aquesta novena temporada que ja s'acaba. A la primera meitat del segle XIX, a l'Anglaterra victoriana, només les dones d'una posició social elevada podien rebre una educació tècnica i matemàtica. Aquest va ser el cas de la protagonista d'avui, Ada Augusta Byron King, comtessa de Lovelace, la primera dona programadora d'un ordinador no digital. En parlarem amb el nostre convidat, en César Còrcoles, a l'entrevista i continuarem amb ell a la tertúlia avui dedicada a encetar un tema que ens interessa, els problemes ètics sobre l'ús de les tecnologies. Aquest programa t'arriba gràcies a Capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
I a Mossega la poma conversem de forma dispersa de tecnologia, de ciència i de moltes coses més. Avui fem Mossega la poma, control tècnic i membre de la tertúlia, Sergi Perucho.
Avui he decidit tenir micròfon.
Ale, venga, sí. Escoltaré la veu. Col·laboradors Dani Amo, Raimon Lapuente, amb el que hem enregistrat un Minuts Mosseguis que ha tingut força èxit, i aquí al meu costat, per fi al meu costat, un programa sencer, en Carles Canyo, i no arribes a l'últim moment per dir el teu acudit dolent. Carles, benvingut.
Hola, què tal?
Estic molt content que estiguis aquí. Avui tenim un programa tranquil, relaxat i pausat, no hi és en Marc Alier, i producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma, les seves respectives graelles, avui de forma especial als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Santa Perpètua, i també una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a palangana@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament el programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, estic molt content.
Perdona, avui no teníem el Marc, tio.
Perquè tinc un acudit de la casa nou.
Oh, no.
Sí,
no.
Diu, quin és el patró dels pendrives?
No.
SanDisk.
M'agrada
la mare que el va parir. Doncs pues a Twitter té 35 m'agrades i 22 retuits. O sea que...
Sí, bueno, el Rubius posa, vaig a fer de ventre, té 10.000 retuits i no vol dir que sigui bo.
No, no, jo no he dit això, jo he dit simplement que...
Teniu queixes, contacteu així amb nosaltres. Ui.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Avui he de reconèixer que m'han pillat de contrapeu perquè l'estic molt content, normalment no dura tampoc.
No, no dura 8 minuts i portem la meitat. César Còrcoles, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, què tal?
El César és professor de la UOC, Això t'honora. Ets amic del Carles, això no tant.
Tothom té un passat.
Explica'ns una mica què fas, i no que sigui amic del Carles, òbviament, clar que l'honora. Què fas? Què fas a la UOC?
Doncs ara fa com 15 anys que sóc professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació. Treballo sobretot al grau i al màster de multimèdia amb assignatures de desenvolupament web en general, i també dirigeixo un petit postgrau de desenvolupament d'aplicacions web.
És la persona a la que jo, que fa molt temps que ja no faig res de desenvolupament web, quan tinc un dubte de CSS o coses així, l'emprenyo pel WhatsApp o pel Google Talk.
Sí,
no, no és l'únic.
I abans de començar el programa estàvem repassant el nostre oscuro passado, i tant tu com jo hem sigut professors de la UOC. Jo no ho sabia, que tu ja havíem coincidit.
Sí, jo vaig coincidir amb el Marc Calier a la UOC quan jo treballava allà. O sigui, el vaig conèixer. però després, fins al cap de molts anys, vaig dir, ostres, eres tu.
Jo vaig estar fent coordinar contingut i a més també estava com a professor en un màster que es feia d'informàtica i salut, també en mi oscuro pasado. César, doncs a part d'això, jo sé que estàs involucrat en molts temes i un d'aquests temes és el que ens porta avui aquí, que és parlar de l'Ada Lovelace. Per cert, algú va dir, sí, no sé qui era, em sembla que el Jan Ross per Facebook em va dir, ah, on aneu? Parlar d'ordinadors no digitals, què passa, que és la màquina d'antiquitera o no? una cosa d'aquestes.
Una mica més recent,
però no anava desencaminat pel tema dels mecanismes que ara en parlarem. Qui va ser aquesta comtessa, la de Lovelace, i qui és en Charles Babbage?
Doncs, bueno, potser comencem per en Charles. En Charles era, coneixeu l'Elon Musk, suposo, doncs l'equivalent dels anys 1820, 1830, 1840, un enginyer boig que feia tot tipus d'artilugis, tot tipus de tecnologies, un tio, a més, extremadament conegut en el seu moment, un tio que sortia en premsa cada dos dies.
Era l'època dels autòmats, no? Una mica és aquell món, Aquí van arribar potser més tard, també van arribar els telers, que d'això també en parlarem després, però a Anglaterra, que anaven molt més avançats, era l'època on naixia la mecànica aplicada a la indústria i també al càlcul, com avui veurem, no?
Correcte.
Per tant, aquest tio era un flipat, com aquí tenim algunes representacions i no em mira nadie.
No, no el pilles.
Vale, doncs aquest era un flipat, i l'Ada?
L'Ada, doncs de fet, l'Ada va néixer ja famosa perquè era filla de, potser el coneixeu, el poeta Lord Byron, que era com l'estrella del rock de la seva època, sexe, drogues i rock and roll, però de debò.
De debò, sí.
I es va casar i va tenir una criatura. La mare de la criatura, al cap de pocs mesos, se'n va adonar que allò no havia estat una grandíssima decisió i va decidir posar molta distància entre ella i la seva filla i Lord Byron. I a partir d'aquí el que va decidir és allò de la nena no em surt poetesa. De sota cap concepte, no, com el papa no. I una cosa poc comuna en aquella època, aquella nena, que era de casa bona, també s'ha de pensar, va tenir accés a la millor educació científica, tècnica i matemàtica de l'època.
En el seu palau.
A Londres de l'època. La seva casa probablement ens semblaria un palau, però era només una casa.
Vale. Estem parlant, ella va néixer sobre el 1803, crec que sí, i va morir en el 54 de càncer, va tenir una vida no massa llarga, però déu-n'hi-do, ara explicarem les històries. Abans d'entrar amb l'Ada i el que va fer, anem a desenvolupar, si et sembla, la part del Charles, perquè ell va fer aquesta màquina, que hi ha un reportatge de la BBC que un mossegui se'l va passar, jo me l'he estat mirant, que on surt precisament l'autora del llibre que parlarem avui, llibre que ha traduït un equip de persones en el que tu has participat de la UOC, que es diu Sydney Padua. La dona que ha fet aquest llibre, que és magnífic, i ara en destacarem. El Charles què va fer? Va fer una màquina?
En Charles, en aquest cas, a veure, en aquell moment, quan tu deies computadora, et referies a una persona que feia càlculs i obtenia coses, i ara agafem la calculadora i tots tenim el sinus i el cosinus, i és un botonet, o el logaritme neperià, però en aquell moment aquestes taules es calculaven a mà, i aquestes taules, encara que de vegades no ho sembli, també resulten útils i de vegades fan falta, i fa falta que estiguin calculades amb moltes xifres decimals i amb molta precisió, i això ho feia gent que es tancava a la llum de les espelmes i començava a fer càlculs fins a arribar-hi.
Era boníssim perquè les empreses, el govern, la marina, les universitats per descomptat i molts altres llocs així, tenien aquests llibres de taules. Eren llibres enormes on havien taules i taules i taules on tu anaves fent una recerca manual d'allò que buscaves.
Exactament.
No? Estem parlant de taules trigonomètriques logarítmiques.
Sobretot. També hi havia coses per càlcul financer, però en general, sobretot, el sinus, el cosinus, la tangent i els diferents logaritmes eren la cosa més important del món.
La màquina del Charles Babbage s'utilitzava en astronomia, en navegació, en càlcul matemàtic i econòmic. No?
Efectivament.
És molt bé, doncs aquest home va fer la màquina.
Una màquina que es diu la màquina de les diferències, que aplicava el que es coneix com el mètode de les diferències per fer aquests càlculs.
És una meravella artística.
És preciosa.
Estava mirant ara el llibre il·lustrat per la Sidney Padua, i ella va fer tota una recerca, va estar en el llibre, que és un còmic, però també té molt de text científic, va dibuixar els engranatges, com perquè és un enginy mecànic, i per tant ha de resoldre problemes d'enginyeria mecànica, com a partir d'un únic rotor, d'un únic moviment, pots aconseguir el moviment, diguéssim, simultani de diferents engranatges. No?
Efectivament.
I això suposa un disseny d'arquitectura
tremendament difícil de fer.
En aquest reportatge de vídeo es parla dels telers, dels nous telers industrials abans del món del vapor, entenc que venia abans d'aquí, no?
Està just en aquest
moment, que portaven un... És que era brutal, és increïble. Unes targes perforades que feien que el taler es posicionés i fes en aquell moment una línia del dibuix complexa del teixit que estava fent. No?
I en Babbage, o sigui, això ho havia vist, i és allò de, vale, fer punt i fer jerseis i fer el que sigui, està molt bé, però escolta, si apliquem aquest nou mètode de les diferències per calcular, de fet, en comptes d'agafar una persona fent-ho, podem posar i agafar i fer, tenir una màquina fent aquests números, i aquesta màquina no s'equivocarà i la podrem tenir treballant 24 hores al dia, exactament el mateix concepte que tenies a les fàbriques en aquell moment, en les fàbriques tèxtils.
Allò de tenir una persona calculadora, tenies una màquina calculadora. A més, imprimia el resultat, si no recordo malament. No? Sí. Tenia un tambor on anava imprimint el resultat.
Com una mena màquina a escriure.
Sí, sí, és bestial. Sí, sí, a més, amb les tecles aquelles... cap als números, no? Com arriba el projecte i per què us embarqueu aquí?
A veure, la història és una mica llarga. Primer, fa uns 8-10 anys hi ha una dona anglesa que decideix que això del món de les tecnologies, de la informació i la comunicació és un món força masclista. Déu-n'hi-do, sí.
Podem fer un parèntesi? L'altre dia fèiem un debat, no sé si estava amb Benjamí Villoslada, Carles, tu estaves també en el grup a Telegram?
Sí.
I també hi havia algú que havia sortit a la televisió.
Però a vegades llegeixo un diagonal al grup de Telegram.
Sí, jo un diagonal creuat. Deien que el problema de que no hi hagin més noies en les carreres informàtiques, en específicament, o en altres també d'àmbit tècnic, és un tema social. Vol dir que els pares no promouen que les noies... O sigui, no és normal, no està bé... És una mica ocult, perquè no és manifestament així.
Jo he llegit una teoria que m'agrada molt. Vull dir, les enginyeries anaven fatal en presència de dones. Estem parlant de finals dels 70, començaments dels 80, en qüestió de qualsevol enginyeria als Estats Units. I aleshores, de sobte, totes les enginyeries comencen a pujar en presència femenina. D'acord? I aleshores arriben els primers ordinadors que es poden comprar per casa. El Big Ben, els Spectrums, aquest tipus, els Apple II... I resulta ser que tota la publicitat d'aquests ordinadors...
Va dirigir a tios.
Són joguets per nens i no per les nenes. I de sobte, uns anys més tard... Resulta que arriben generacions a la universitat que els nens, que han tingut accés a aquests ordinadors fàcilment programables des de que tenen 8, 10, 12 anys, arriben a primer i saben programar, mentre que les nenes, que no han tingut accés en general a aquestes joguines, arriben i no tenen ni idea. Què passa? Que el profe en general és allò de, hola, si hi ha un segment de la població a qui li puc donar canya, jo apreto. Jo apreto. I resulta ser que hi ha molta noia de 18 anys que es frustra, no perquè no sigui exactament igual d'intel·ligent que els nanos, sinó perquè és que és allò de, hola, vinc de 3 anys enrere, tinc un desavantatge espectacular. És una teoria difícil de comprovar, però que a mi m'agrada.
Com sempre passa, suposo, amb la vida, les coses no són blanc i negre, sinó que és un conjunt de moltes influències. Una podria ser perfectament aquesta, perquè lliga també amb la part social, on les nenes habitualment no estan tocant la tecnologia, no és una joguina... que és quan comences a tenir contacte amb ells. Ara ha canviat,
Sí,
la generació actual. El que passa és que perquè aquestes generacions arribin a la universitat, es formin i les trobem en un món laboral, encara han de passar uns quants anys, tot i que jo crec que sí que hi haurà un canvi. És curiós, i si vols extenem el debat, fem un parèntesis en aquest moment. L'altre dia es publicava un...
Espera un moment, vol dir que deixem parlar en Carles?
El Carles pot parlar sempre.
Segur que és una bona idea.
No sé, si ens has explicat que ho dits.
Si voleu el castigo, li tallo el micro.
Vinga.
No, anava a dir una altra
cosa. Però si jo estic escoltant, si lo raro és que no hi hagi un Marc per aquí fent el troll.
Sí, sí. He llegit que el cervell dels homes i de les dones és diferent, diguéssim, l'arquitectura, o sigui, l'arquitectura no seria la paraula, però neix igual però es modifica quan hi ha tot el canvi hormonal i en el moment que el nen i la nena van creixent, no? I aquesta modificació pot respondre a diferents variables. No té res a veure amb els drets de les persones són iguals amb independència que tinguis un cervell d'una forma o d'una altra, excepte que tinguis un cervell criminal que et retiren els drets i et posen a la presó. Però vull dir això, que és molt important que en carreres d'enginyeria, on sempre hem tingut una visió masculina de la història, arribi sàvia fresca per poder pensar d'una altra manera, perquè tot el que ens ha permès créixer la tecnologia ha estat, o molta gran part, pensaments disruptius. No? No sé, Carles, tu què opines? Que t'estic agafant fora de joc o què?
Sí, m'agafes fora de joc, sí.
Ja.
No busquis un marc en mi, perquè... No hi ha un marc.
Hi ha un exemple que m'agrada, vull dir, ara que s'està posant de moda això de la realitat virtual, resulta ser que a l'hora de percebre la profunditat i el moviment i etc, es veu que hi ha com dos mecanismes diferents, no em feu dir quin és l'A i quin és el B, per percebre aquestes coses. Resulta ser que en el sector masculí la immensa majoria de gent té el segment 1, o sigui el mètode 1, i alguns homes tenen el mètode 2, mentre que entre les dones sembla ser que el percentatge no està absolutament creuat, però les dones que tenen l'altre mecanisme és molt més alt. Resulta ser que amb les ulleres com ara les Vibe, les Oculus, etc, les dones es mereixen molt més, i això passa perquè en el procés de proves en aquestes companyies només hi treballen homes,
o majoritàriament tios, i clar, això que explicava jo del cervell no és blanc i negre, és a dir, hi ha tot una gamma que va del 10 al 10 entre un cervell, diguéssim, modelat més masculinament a un cervell més modelat femeninament. Tampoc té res a veure amb les preferències sexuals, és senzillament un disseny cerebral. Això ve a relació de que la traducció d'aquest còmic, aquest projecte, venia dins del Premi Equitat, que promou l'equitat de gènere dins de les TIC, que és un tema on tu també estaves implicat.
Sí, no? Això, la Universitat Oberta de Catalunya, que es preocupa, com jo diria, que cada cop més institucions, més empreses en què hi hagi més dones en el món de la tecnologia, doncs una professora dels estudis, la Maria Antònia Huertas, va decidir posar en marxa aquesta iniciativa i promoure iniciatives que ajuden a aquesta equitat de gènere.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar!
Molt bé, aquí amb en César Córcoles i amb en Carles Caño, que no vol parlar gaire, parlant d'aquest llibre, aquesta traducció, aquesta novel·la gràfica i de ficció històrica, que és aquest còmic de la Sydney Padua, traduït... traduït per la UOC i per l'equip del César. Estic veient, ara si vols parlem una mica més del contingut en detall, és una feinada de por, té un curro de l'hòstia, però el Carles, quan ha vingut i ha vist, portava ell l'edició americana en anglès, és americana, és d'Amazon Estats Units.
Crec que és la britànica.
O la britànica. I tu has portat l'edició traduïda al castellà? Crec.
Efectivament, per Editorial UOC.
Vale. El nivell de qualitat a favor de la britànica
és mil vegades superior.
És un llibre, mira que no estic canviant coses a casa meva i estic tirant tots els llibres físics, i quan dic tots, em dic tots. Tinc un que no puc explicar el que és perquè és un regal, i és l'únic que estic conservant. Tota la resta no vull.
Sacrilegio, estàs tirando libros.
Todos.
No els vens ni els dones a la biblioteca.
Tirar no vol dir que els tiri a la basura. Tirar vol dir que els porto a un punt verd, que allà fan tot un... cedeixen també llibreries, i si no, hi ha un procés de reciclatge, i també els estic deixant a la biblioteca.
A la foto que d'avui, del programa d'avui, sortim el César i jo amb els llibres.
Sí,
que la gent miri la foto i compari el que seria les portades.
Em puc defensar?
Sí, no, defensa't, però a més La visió britànica, que és un llibre d'aquells que realment val la pena, és un llibre de decoració. O sigui, jo me'l compraria només perquè ara, com que tinc uns mobles blancs, el posaria damunt perquè li queda bé. És més barat que l'edició de la UOC, però defensa't. Sí.
Toma, claca, claca.
Hi ha diferents coses. Vaig...
Posa't els auriculars després de les tasques i ara...
Em puc treure els ganivets o els deixo posats? No, no. Hi ha diferents coses. Primera, el preu de l'edició espanyola al marca Penguin Random House. No és una cosa... després...
Que és, diguéssim, la que té la patent del llibre.
Qui té els drets a tot el món en llengua anglesa i en totes les
llengües. Això passa, no només és un exemple vostre.
Això ja ens ve marcat de fora. Segona, jo això ho parlava amb un altre professor de la UOC, en Jordi Sánchez Navarro, que és, porta la secció d'animació del Festival de Sitges i ha dirigit durant un temps el Saló del Còmic de Barcelona, i ell, clar, em va fer difusió perquè jo li vaig ensenyar de, ei, mira, tio, com mola. I la resposta de la gent del còmic era de, oh, Déu meu, això s'ha traduït? No, aquestes coses no es tradueixen al castellà, aquestes coses te'n vas a Amazon i te les compres en anglès perquè ningú està prou boig com per traduir això al castellà.
D'acord, però en, o sigui, en aquest cas...
Otro zasca com una
no,
casa.
No, no, al contrari, no és un zasca, és destacar un mèrit. En aquest cas, primer, el llibre no és només un còmic, sinó que conté molt text. El text conté explicacions de la màquina i del funcionament, a part de, tota la història, i jo crec que era necessari una traducció, perquè et perds... quan ja vas a un nivell tècnic profund, si no vens del ram, et perds un munt de matisos que si te'l tradueixen t'ajuda moltíssim. Per tant, la feina bestial de traduir això i de...
Ha sigut entretingut, han sigut unes quantes horetes.
Perquè el llibre no és pas petit, amb la versió anglesa, quantes pàgines són? Ho has vist abans?
330, una cosa així.
Déu-n'hi-do, ja us dic que hi ha molt de text, a part dels dibuixos que són superxulos. Més coses del llibre. La dissenyadora.
El llibre l'ha fet la Sidney Pàdua, que de fet és una persona que va començar la seva vida parlant en castellà perquè el seu pare és argentí.
Això de Pàdua,
de fet,
no?
O sigui, ens va demanar una còpia del llibre pel seu pare, que és un sociòleg que treballa a Ciutat de Mèxic, i és allò de se'n perd, el que deies tu, se'n perd amb alguns dels detalls en anglès perquè no és lo seu, és allò de, em podeu donar una còpia? Naturalment li vam donar unes quantes còpies, que menys.
En el reportatge que està a YouTube, que no té massa bona qualitat, a veure, està com trencat, només es veu una imatge petita, no sé, suposo que la si no va a servir els drets.
No sé si podem dir la paraula BitTorrent.
Ja. Bueno, el buscarem a BitTorrent, també. El reportatge de la BBC, veureu la noia, la Sidney Pàdua.
Que la vam tenir a Barcelona ara fa uns mesos en la presentació dels Premis Equitat i del Llibre.
Ella ha fet una feina bestial amb documentació, en aprendre el que va aprendre la Ada, per poder...
Sí, ens va dir que s'havia passat 5 anys treballant a temps parcial, ella és animadora informàtica, és animadora per ordinador. Si heu vist l'última del llibre de la selva, bona part del cos de Bagheera és ella. Qui l'ha fet mil·límetre a mil·límetre, píxel a píxel. I això ens ha ajudat, perquè, o sigui, l'ha ajudat perquè el fet que domini els programes de modelat en 3D... vull dir, us faig un petit spoiler, mai s'havia fet la màquina analítica de la que es parla al llibre, mai es va arribar a construir, tot i que en Babbage va tenir un finançament del govern britànic equivalent a 2 vaixells de guerra, que es diu Aviat, per fer-la, però en Babbage era un procrastinador i un optimitzador etern i mai es va arribar a fer, amb la qual cosa només hi ha esquetxos, i de fet ell s'ha agafat amb malla i ha aixecat unes quantes parts de la màquina analítica, i és la primera persona en 180 anys que s'ha atrevit a fer-ho.
Però hi ha una imitació o una versió més petita, no sé, en un museu de la tecnologia a Londres, no?
Sí, te'l trobes al Science Museum a Londres, hi ha dues màquines, la primera és la màquina de les diferències i després la que no es va arribar a construir mai és la màquina analítica. La màquina de les diferències existia en prototips petits, parcials, que no acabaven de funcionar, i en algun moment sí que, ara fa potser 10-15 anys, no em voldria equivocar, al Museu de la Ciència es va rascar la butxaca i van construir aquesta màquina que és tan al·lucinant i tan preciosa.
Sí, està protegida, però de tant en tant fan demostracions, i de veritat és el que jo us deia abans, que és bon el vídeo, com és manual, hi ha una manivela que la gires i fa tot el càlcul, no? És és aquests dibuixos que fan totes les peces, és com que les fitxes aquestes de dominó que vas tirant, o com el, és brutal, és,
o sigui, fa, hipnotitzant.
Sí. Fa com uns 20 anys es va posar un subgènere de moda, un subgènere de la ciència-ficció, que és l'steampunk, steam de vapor, que és allò d'ambientat en l'Anglaterra victoriana. I aleshores, quan veus aquesta cosa, dius, basado en hechos reales.
Sí, brutal, eh? Més coses sobre la feinada del llibre, la distribució, com va de ventes...
La veritat és que no tinc ni idea de com va de vendes. És un llibre de tirada curteta, perquè sí, és això, que el mercat aquestes coses no les compra massa. I el que sí, molt orgullós, és que hem enganyat, entre moltes cometes, una col·lecció de manuals universitaris perquè ens incloguin un llibre. Ah, i una cosa que vull dir és que el llibre està nominat als Eisner.
Els Eisner.
Will Eisner és un dels grans artistes del còmic històricament.
Reverència.
I ha donat nom al que són
els premis.
En Jordi Sánchez Navarro diu que els Oscars són els Will Eisner, són els premis Eisner del cine, perquè es feia una idea, és al·lucinant. I la Sydney és el seu primer llibre, està nominada en la categoria de millor autora, i el llibre està nominat en la categoria de millor novel·la gràfica.
Vale, aprofito la vinentesa per preguntar-te una cosa, César. Novel·la gràfica, còmic...
A mi m'agrada més TVO.
Sí, ja. Jo també en TVO, estàs molt bé. No, però TVO en català no es diu, no? TVO, o sigui...
Però és un invent barceloní, el TVO.
Però jo crec que la paraula TVO... No hauria, però a mi és com si li traiessis categoria, no? No sé.
Per què?
De fet, perquè TVO... jo recordo el TVO amb el...
Però el TVO va tenir una època de posada en valor. El TVO aquell del quiosc, el que compraves per passar temps, que era per passar temps, però que els dibuixos podien tenir molta feina de fer segons quines tires i quins tipus de TVO, jo crec que és un món perfectament reivindicat.
Sí, no, però si a mi m'agrada molt el còmic. El César és un gran seguidor de còmics.
El TVO en si és còmic, però en un format molt més petitó, més de baratillo per distribuir, quasi semblant al fanzine, però amb la feina que té un còmic a darrere.
Deixa'm fer la pregunta. A veure, jo no estic, em sembla que tu estàs molt bastant enganxat als TVOs o novel·les gràfiques, o com vulguis dir, no?
No, jo confesso que a mi m'agraden els superherois de Marvel, i que fa gairebé més de 35 anys que m'agraden i llegeixo coses d'aquestes.
Llavors, jo ja com suposo que és un gènere, que seria aquesta novel·la gràfica, no sé si entre cometes històrica o entre cometes biogràfica. Jo, alguns exemples que he llegit recentment, el dublinès, Alfonso Zabico, amb la biografia de Joyce, James Joyce. Després un que era molt curt, que era Houdini, el rei de les esposes, que era molt curtet, però era també retratava una part del mag aquest, no? I un que és aquí, que es diu Éxito para perdedores, del David Cantolla i el Juan Díaz Fáez, que es podem posar les notes al programa, que és el que va, un dels creadors de Pocoyo, i que explica una mica el seu periple de tal. Llavors, la veritat és que a mi, per exemple, descobrir coses de James Joyce amb el còmic dublinès, és que me'l vaig llegir un dia, o sigui, era així tot xet,
Llavors... James Joyce costa bastant més de llegir que no
pas
l'autor.
Però descobrir la vida de Joyce, per exemple, que era un putero o que jo què sé, coses d'aquest estil, jo no ho sabia.
M'agrada molt un altre llibre que es diu Logic Comics, que diria que també està traduït al castellà, que parla de la història de quan Hilbert i de més lògics de finals del XIX, començaments del XX, es troben amb els límits de la matemàtica, i llegir-te un còmic és una manera fantàstica de fer. Ara bé, Les emocionantes aventures de Lovelace i Babbage, aquest llibre, te'l compres perquè és divertit, no perquè sigui educatiu. És educatiu, però és un llibre que amb el que rius molt, i si vens del món de la tecnologia, com la majoria dels vostres oïdors, vull dir, hi ha moments de llagrimeta de, ai Déu meu, em fa mal la panxa, eh?
Sí, a més lligues conceptes o veus l'origen de coses que després has estudiat a la uni o coses així.
Pues jo volia acabar dient això, no? Que potser hem de reivindicar aquest format, no? Gent que potser no entraria al món del còmic directament perquè no li van els superhéroes, o gent que potser el tema biogràfic històric, pues pot ser una manera, no? I a part d'aquest de Logic Comics, ens recomanes algun altre d'aquest estil?
Jo ara mateix és el que tinc en ment. També ha passat que, o sigui, Logic Comics i companyia van començar a posar de moda aquest segment del mercat, i jo últimament he llegit dues o tres coses que ara no esmentaré, saps? Però que és allò de, hola, no perquè sigui un còmic i tingui un contingut científic o històric vol dir que sigui bo. I de vegades et trobes de tot. Cal anar amb compte.
És que aquestes llibres com aquests, que tenen una feina darrere de nassos, tenen la part, diguéssim, divertida, gràfica, la part gràfica, diguéssim, històrica, però també tenen una part gràfica tècnica, que jo la destacaria, perquè a mi m'encanta. També té el text, i a més té tot, tot en conjunt, no? Realment ho gaudeixes força, jo estic d'acord amb tu, eh? El poder apropar, perquè això en el fons no deixa de ser un guió visual. És un guió amb text i a més té elements visuals. Genial com a element, diguéssim, de producció artística per gent més jove, per gent, per introduir. Les biografies a vegades poden ser un pal llegir per segons qui, i en canvi, ja sé que no vols adreçar-ho només a un escenari educatiu, però jo li veig valor també aquí.
Oh, i tant, molt. I bueno, o sigui, és això que t'ha fet el llibre, el que deies abans, l'Ada va morir molt jove. Que vol dir que la part històrica són com les 40 primeres pàgines del llibre, i a partir d'aquí és ficció històrica, la ficció històrica més ben documentada que us hagueu llegit mai, i visualment espectacular, perquè la Sydney és una storyteller, una narradora al·lucinant. Vull dir, costa de creure que sigui el seu primer llibre de qualsevol tipus. És una dona a la que explicar històries se li dona excepcionalment bé.
Genial, César, doncs moltes gràcies per aquesta aportació d'aquesta primera part. Avui, com no ens han interromput, ens ha condit força aquesta primera part de l'entrevista. El César no marxa, et quedaràs a la part de la tertúlia. A més, avui amb un tema monogràfic i suggerit per tu, que crec que serà força interessant, però abans us anem a donar veu a l'Espai Musei.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Doncs bé, ara anem a la part que us donem veu. Més veu, després de lo de Telegram.
Jo tinc una frase que és: te disperses más que Tomás con los chats. De WhatsApp a Telegram, de Telegram a Slack. I de Slack tiro porque me toca.
Permeta'm una cosa, si fem un podcast és perquè és, a part que ens ho passem bé i ens agrada difondre coses i tal, per experimentar.
És un escenari. Somos Zeta Testers.
Somos Zeta Testers i és un escenari ideal per experimentar. Ja va ser un experiment fer el salt de Twitter a Telegram i a mi se'm van caure a terra i van rodar tota la pista a baix, perquè vaig flipar, o sigui, de cop i volta 150 persones que no participaven, perquè, o sigui, els blogs van deixar de tenir comentaris, la gent se'n va anar a les xarxes socials. Què passa? Que, hòstia, ha arribat tota la gent de Ciudadanos a les xarxes socials i la gent s'ha marxat a un altre lloc, a Snapchat, a altres llocs. I ara la gent, hòstia, hem obert un canal de Telegram i hi ha 150 persones que aporten desendreçadament, una mica caòtic, a vegades costa seguir els temes, però bueno, Telegram té cerca, ¿vale? I jo estic flipant amb la reacció de les persones a Telegram.
I es poden fer servir hauríem de fer servir hashtags per agrupar coses, no?
Sí, i tens GIF animados i xorradetes d'aquestes que sempre li posen una mica de sentit de l'humor. Jo vull destacar la participació. Slack és una eina que jo faig servir per l'empresa i és superpotent, és molt més senzilla d'automatitzar i ja té molta feina feta. Tu que utilitzes Alif, a mi també m'agrada molt, però si te l'has de currar amb accions contra execucions a Telegram, has de programar bots. I jo, hòstia, la veritat és que jo no tinc ganes de programar bots perquè tinc molta feina. Aleshores, si anem a Slack, aquesta feina o gran part d'aquesta feina està feta. ¿Vale? Però és cert, és molta dispersió, perquè
sembles Google, ara provo esto, ara provo l'altre, sí, ara...
No? Tal que es critico, sembla una mica Google. Jo des d'aquí us dono un missatge a tots. Primer, tranquils, els que estigueu a Slack i voleu col·laborar, perfecte. Jo crec que acabarà sent la nostra eina de gestió, tant de Mossega la Poma com de Zeta Testers, com d'altres coses, perquè té avantatges des d'un punt de vista de la gestió, però pel que fa al diàleg, no us mogueu de Telegram. Sou 150, arribarem a 200, ho petarem, haurem de ser un supergrup, i de supergrup a superheroi hi ha molt poca distància, vull dir que ja està. O sigui que tranquils. Ja tenim disponible l'enquesta als oients i als podoients.
Podoients. Què són podoients?
No sé, vaig sentir un podcast que deien podoientes i pues ja està. Podescutxes també deien.
Ningú farà la broma amb podòleg?
Sí, estàvem pensant el mateix. Valorem molt fort la vostra participació, les vostres respostes i comentaris, que com hem de tenir un sopar programàtic de l'staff, Que sí. Bé, un sopar programat a l'estaf té dos vessants. O hi ha nens, i aleshores més o menys la gent es comporta, o dejamos a los niños fuera y entonces corren las cervezas y el alcohol, ¿no? Y se toman enormes y importantes decisiones.
Pero los móviles los dejamos en la entrada, apagados.
Sí, sí, apagats. Hòstia, vaig estar veient un reportatge d'una família que portava els nens a un lloc sense mòbils i sense tecnologia, que no vol dir que els nens no tinguessin accés a jocs i coses d'antanyo, dels que teníem quan érem petits, i és un tema per reflexionar, eh? Un dia d'aquests en parlarem. Bueno, parèntesis. Doncs això, aquí tenim l'enquesta. Allò que contesteu és superimportant. He intentat fer-la molt simplificada, teniu botonets per seleccionar algunes preguntes i algunes són més de desenvolupament. Les de desenvolupament penseu i escriviu, perquè per això ens ajuda i ens va de conya. Per tant, contesteu l'enquesta, sisplau, perquè ens ajudarà a prendre decisions que de cara a la temporada vinent, que fa, són 10 temporades, seran decisions importants, ja ho aviso. Llegeixo més coses de participació. En Carles Martínez ens matisa un comentari que jo vaig fer en un dels programes anteriors sobre Google Maps i Waze. Jo vaig dir que m'agradava més Waze perquè indicava accidents i altres problemes en temps real i en temes de col·laboració amb els conductors, però en Carlos Martínez ens va fer adonar que l'aplicació de Google Maps ja s'integra amb Waze i quan hi ha un accident et surt la iconeta de Waze de l'accident.
Jo la veritat és que arran del que vau dir he provat Waze i m'està agradant molt.
A mi Waze m'agrada. Jo estic provant, jo també arran del que van dir estic provant, he tornat a l'aplicació de Maps d'Apple. I estic content també, m'agrada força.
Estàs molt content, Tomàs?
Sí, estic molt content, com el Marc. Bueno, saltem a iTunes i els comentaris que deixeu i les valoracions al canal, bueno, al punt d'iTunes de Mossega la Poma. I hi ha un tal Taulau, que és valencià, diu per què pensa que és imprescindible el programa, el nostre programa. Diu, amb tanta saturació d'informació sobre tecnologia, Mossega la Poma és una garantia d'estar al dia amb l'actualitat, conèixer igualment una gran diversitat de temàtiques i a més en valencià del nord, que què més es pot demanar? O sigui que moltes gràcies, Taulau, que no sé d'on serà. I ja està. Ah, sí, recordar-vos que hem tingut una discussió en el grup de Telegram sobre NAS, sobre Network Access Storage, aquesta tecnologia, i molta gent ha explicat la seva, no sé qui va llançar la pregunta, però ha tingut com unes 50.000 respostes.
I tenim un claro ganador, no?
Sí, Synology?
Sí.
Sí, sembla que és el que té més... Bueno, llegiu-vos tot un cas i per unir-vos al grup de Telegram el que heu de fer és anar a la pàgina web, ja sigui des del mòbil o des del navegador d'escriptori. Si aneu des del navegador d'escriptori, la primera icona aïllada és el grup de Telegram, i si aneu al navegador per mòbil heu de baixar fins al final.
Tu, César, tens un NAS?
De fet, jo em vaig comprar un servidoret petit de Hewlett Packard. Però sí, i NAS d'aquest, sí, per apujar les ulleres també en tinc, NAS.
Bueno, és
sí.
Important tenir un NAS perquè sabem que és la major font d'inspiració, no? Sí.
Perdona, deies, explica't la part de NAS.
Doncs el que em vaig comprar és una màquina petita de Hewlett Packard que venia empalada de tot amb un parell de gigas de RAM i 4 forats per disc, i és allà on hi tinc les coses totes absolutament legals que guardo per casa.
El César és un geek de tomo y lomo, eh? Però, little eye, ojito, o sigui, és molt geek.
Normal,
o sigui, bueno, per cert, està aquí, tenim nosaltres els nostres MacBook Pros i ell ha venit a dar la nota aquí amb la seva Surface Pro.
Sí, és que el que més, la poma era una provocació.
I ha vingut aquí i l'hem mirat i de sobte ensenyant un article que ha escrit, posa el dit per la pantalla i clar, està aquí.
Algo
i ens hem quedat tu i jo en plan...
Sí, sí, anava dient con la mirada, fa això con un MacBook. Té un logo molt xulo de WordPress aquí també, Anna. Participes en grups de WordPress o alguna cosa?
De fet, jo em vaig instal·lar WordPress, mira, aquest Sant Joan, aquest divendres, el meu WordPress farà 13 anys.
Cuando yo era joven.
Bueno, doncs ara que nosaltres ja som joves, ens anarem de pet cap a la tertúlia, Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Doncs, de fet, el César té un blog que es diu Otro blog más, no?
Mm-hmm.
obm.corgoles.net.
Correcte.
I té molts anys. I el César, aquí on el veieu, em va cedir part del seu hosting compartit al principi.
Cert.
Per tenir el blog aquell que tenia, el mer observador, aquell d'acudits i
una
bromes.
Cosa, una cosa demencial, realment demencial. Que és allò que després el veus i dius, de debò, això tinc jo, hostatget.
Pues tenia els meus seguidors,
Anem a la part de la tertúlia que patrocina Càpside i anem a parlar sobre problemes ètics sobre l'ús de les tecnologies. Això arrenca de dos articles que has publicat, que són força interessants, molt condensats, a informatica.blogs.uoc.edu, i els enllaçarem a les notes del programa. I comences a parlar d'exemples on l'ús de les tecnologies necessiten d'una regulació ètica, o com a mínim d'un plantejament ètic o d'un replantejament ètic.
Cal pensar-hi.
No? Començo per un, i això que ens doni peu anar parlant tots damunt de la taula. Fas esment de la intrusivitat, que aquí n'hem parlat bastant, però has posat un exemple que a mi m'ha fet molta gràcia. Són semàfors. Si tu creus un semàfor pel carrer, et poden posar en vermell, et poden posar una multa. Caminant. I per tant, hi ha càmeres que et vigilen. Hi ha un programari que analitza la càmera, busca qui ets i tasca, multa al canto, no? Com funciona això?
O sigui, això de fet és només, almenys de moment, una instal·lació artística que munta un artista que vol, o sigui, adonar-te que quan hi ha aquella càmera que controla el trànsit i aquella càmera que controla el trànsit de fet té utilitats, vull dir, regular el trànsit a les ciutats és important, doncs si tu la creues amb un reconeixement facial i te'n vas a Facebook i veus totes les fotos etiquetades públicament, és allò de ei, mira, Tomàs Manzanares creuant en vermell, el vols denunciar? Li vols costar 80 euros?
A Rússia hi havia un cas encara més heavy, sí. Vinculat a la prostitució,
a
la pornografia, sí. Noies que es guanyaven la vida participant en pel·lícules pornogràfiques de forma més o menys anònima, s'aïllava el seu rostre, aquest rostre es feia una recerca a Facebook.
Contra el Facebook rus, que es diu B-Contact,
una cosa d'aquestes. I aleshores diguéssim que es feia una mica com de xantatge o d'exposició pública.
Directament exposició pública, no els hi demanaven calés. A més, això curiosament només ho feien amb les dones que participaven en les pel·lícules, que també hi ha senyors que hi participen. Doncs creuaven les d'això, els buscaven això en el Facebook rus, és allò de mira, aquesta senyora es diu així, doncs de sobte, i té els seus contactes públics en aquesta xarxa social, li anem a enviar un clip d'aquesta pel·lícula meravellosa.
Quin bon rotllo, no? O sigui, hi ha gent que s'avorreix molt, no? O sigui...
Sí, i molt bona gent, saps? És allò, defensant la moralitat pública.
Com diu ell, hi ha molta gent que són uns malparits amb internet, però per exemple també 4chan, que és un altre grup de malparits, a vegades s'han donat casos...
Estem en directe, eh?
Ja ho sé, però...
jo l'advierto.
Malparit és bastant suau.
Sí, sí, per lo que tu acostumes a dir, sí. Sergi.
És un grup de gent que també ha fet coses bastant poc agradables per internet, però, per exemple, a l'exèrcit americà hi ha soldats que estan ficats a 4chan i quan necessiten tirar amb l'artilleria i no troben on tirar, agafen, els envien una foto a un fòrum específic de 4chan i aquesta gent, amb Google Maps i en diferents llocs on s'hi foten, els hi diuen les coordenades o exactes on han de tirar.
Bueno, són els perills,
i no fallen mai. De fet, ho fan el crit de Fora Amèrica. És molt absurd.
Jo dient, reprenent això dels semàfors i la multa i el reconeixement, hi ha una sèrie de televisió, em sembla que es diu Person of Interest. Algú l'ha vist?
Jo l'he vist.
Però, sí. Que el tema és que hi ha càmeres per tot arreu, hi ha un tio que ha hackeat el sistema, no? I que pot veure totes les càmeres de tot el món i llavors seguir la gent. I llavors és com una mica... una exageració, però vamos, no està tan lluny, no?
Abans parlàveu de Waze. Waze ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i el Servei Català del Trànsit. I aquestes dades, esperem que convenientment anonimitzades, que nosaltres generem quan circulem en cotxe i tenim Waze, van a parar aquestes coses. Això és fantàstic. Vull dir, de sobte l'Ajuntament de Barcelona té monitoritzat del trànsit dels carrers molt millor del que... O sigui, no hi ha pressupost com per pagar aquest monitoritzat. Ara, què passa si es filtren aquestes dades? Per què no tenim nosaltres tots accés a aquestes dades quan hi ha l'open data, el moviment open data, que és tremendament important? I quins són els riscos d'aquest open data, que de vegades també n'hi pot haver, i aquestes coses passen, i totes les tecnologies, o gairebé totes, tenen un ús positiu i alguns efectes negatius, que és el que volem mirar.
Et fes una reflexió. Jo professionalment m'he vist involucrat en aquest tipus de bueno, de reflexions i fins i tot de com fer-ho, a l'hora d'anonimitzar determinada informació. Hi ha informació que pot ser d'àmbit estadístic, que òbviament tu la parlo d'informació clínica, per exemple, tu la desvincules del pacient, la persona, fins i tot traient el codi de pacient, que és un número que si no tens el matching amb qui és, doncs no pots saber qui és, però al final les dades vinculades a zona, a lloc, a indret, sobretot dades epidemiològiques, estic pensant jo, amb malalties que puguin ser molt minoritàries, t'estan donant un target, t'estan donant ja un posicionament bastant focalitzat d'on determinades coses. No? Això és perillós, perquè els processos d'anonimització, sí, poden ser anònims, diguéssim, mentre estàs en el teu cercle, però al moment que surts i publiques la informació al carrer, i fas aquesta reflexió en el teu article, que jo la vaig trobar també molt interessant.
Apple parla ara d'una cosa que de fet ja hi havia treballat Microsoft en algun moment, i ara parlen de, o sigui, clar, si vull mirar-me les teves fotos que portes a l'iPhone i vull respectar la teva privacitat, que és una cosa que, per la que s'ha de felicitar Apple, perquè ho fan més que raonablement bé i molt millor que la competència en general, fan servir un concepte que es diu privacitat diferencial, que, insisteixo, és una cosa que té recerca en el camp de la informàtica des de fa un temps, però és allò de, ei, garantim que no podem recuperar que aquestes són les fotos del Carles Caño.
Ja.
Perquè és molt important protegir la privacitat d'en Carles i de les seves criatures.
Un altre tema que també expliques en els articles i que també a mi m'ha fet pensar, i no sé, és l'esbiaix liberal, per exemple, en l'exemple que has posat, en els trending news de Facebook.
Sí, bueno, això als Estats Units va tenir una volada espectacular, perquè clar, estan d'eleccions i bueno, aquests personatges que s'han presentat a les eleccions americanes, que ara no comentarem, i resulta ser que hi ha un mòdul que és molt petit, que no estem parlant del mur de Facebook, estem parlant d'un mòdul que apareix a Facebook on et fan una selecció de notícies, i aquesta selecció en principi és algorítmica, i resulta ser que en algun moment és allò de, bueno, però hi ha determinats paràmetres, i el que semblava un filtratge algorítmic pur resulta ser que ara té un biaix i et posa més notícies tendents a la posició política de la gent que mana a Facebook que no pas unes altres, i no hi ha un filtre i no sabem com, i no sabem com funcionen aquestes coses.
Aquí s'ha d'anunciar la manca de transparència, no? D'aquests algoritmes que...
Efectivament.
I continuant amb els algoritmes de decisió, també fas una reflexió de la perillositat, no? O del perill que pot existir en què robots puguin prendre determinades accions que puguin causar dolor o mal o directament matar persones. Això no només és un problema ètic, és un problema jurídic, afecta les assegurances. Ara estem parlant de sistemes d'autodrive, o sigui, de conducció automàtica, tot això, i això serà un problema a legislar damunt de la taula ja. I més enllà dels drons, ja no vull parlar d'això.
Hi ha coses que passen que és, hola, com hi ha transparència, com hi ha accountability, com hi ha la responsabilitat d'aquestes coses, vull dir, els Tesla als Estats Units comencen a conduir sols i hi ha algú que ha tingut un accident de cotxe i està dient, hola, ha sigut el cotxe. I ara Tesla té el problema de dir, ha sigut el cotxe o ha sigut aquest senyor que no sap conduir, que tot passa i hi haurà accidents, i en algun moment, o sigui, les tres lleis de la robòtica de l'Isaac Asimov
Saps què em fas pensar? Em fas pensar en que hi haurà d'existir un sistema d'enregistrament com de caixes negres en els vehicles, precisament perquè els pèrits puguin decidir qui és el culpable d'un accident en escenari de conducció automàtica.
Efectivament, no. És imprescindible.
No, i a més cal tenir en compte que un dels principals problemes de l'automatització de processos i de la robòtica és que a fi de comptes un robot es basa en dades i en entrades lògiques. Llavors, és el que dèiem abans, si tu pots salvar 30 persones o evitar atropellar un bebè, el nen què farà? Atropellarà el bebè? El cotxe automàtic decidirà, tinc 30 o un bebè? És igual, 30 contra un.
Però en el procés de decisió
és molt cru, però...
Hi ha components ètics, tens tu raó, i fins i tot polítics. És molt interessant aquest debat, segur que el tindrem, i aquest que semblava coses de ciència-ficció amb els assistents també pot passar el mateix. Hem de concloure la tertúlia, ens n'anem, tertúlia que t'arriba gràcies a Càpside. Hòstia, avui he donat el programa, però de sí, com feia anys que no passava.
És al·lucinant el que fa que no hi hagi
Marc,
Com perdó.
Anem a les propostes.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
No ens tallis més quan anem a fer...
No us he tallat. Només ho fes així i vosaltres heu fet sol la feina.
Que sàpigues que va venir el departament de màrqueting de Capside i em va dir que estàvem autoritzats a fer el cant gregorià.
Vale, vale. Visca, que el Sergi no. Ens cohibeix, perquè l'altre avui... passada ens fa posar el mute.
On s'ha vist en aquest programa el tècnic cohibeixi els presentadors?
Només
us
he fet així amb el dit.
Amb el ditet, que no, però ja...
De fet, ostres. Estava pensant que... Em vull disculpar si fes algú amb lo del bebè.
No, bueno, era broma.
Jo volia dir que podíem substituir el Marc Alier pel César Córcoles. Sí,
el
Mossega la Poma.
No, no, problema, no?
Mira. Quan vaig sentir el Mossega la Poma al principi, sí. Que jo era un oient, el Ludo, d'alguna manera em recordava el César, perquè són persones que tenen molt coneixement.
Ara s'està sentint molt insultat.
Però no, però respectuós.
És respectuós, però els dos tenen molts coneixements amb segons quins temes, saps? I em recordava el fet de que sabia moltes coses, el César sap molt de tecnologia i tal. Ara, al Ludo se li embalolla, però Ludo, te queremos y queremos que sigas con nosotros.
De fet, el Marc avui m'ha trucat i m'ha dit em sap molt de greu no poder estar avui en el programa perquè són temes que m'agradaria haver participat. Gràcies a que no ho ha fet hem pogut profunditzar molt.
Pues que faci un minut mosseguis amb el César.
Eso, que s'hagan les coses juntos. No? Bueno, anem a les propostes. En Joan Campello ens parla de Minecraft for Education. Li flipa, li agrada i diu que ho provem. No sé, l'heu provat vosaltres?
No.
Sinerbov, des de Carolina del Nerd, ens parla d'un llibre que es diu L'Efecto Checklist, de Tool Gawande.
Que aquest l'hem recomanat fa un any. Precisament.
A ZTester
no, a Mossega la Poma fa un any. Bueno, i a ZTester fa poc.
Sí, el tornem a recomanar. César, tu ens deies una visita obligada a Londres.
Una visita, sí. Com que hi ha molta gent que se'n va de vacances a Londres i al final acabes esgotant Londres, que sembla impossible, però es pot fer. Hi ha com a una horeta de tren sortint de la ciutat, que escala londinenca és aquí al costat. Hi ha Bletchley Park, que és, no sé si heu vist la peli és lamentable, però la història està molt bé, d'Alan Turing.
La peli, sí, és lamentable, d'acord. La història està...
bestial, és fantàstica.
Xula, i la música està molt bé, això sí.
També,
sí.
Però la peli ha fet més per difondre sobre la vida d'Alan Turing que la biografia, que me l'he llegit.
Això, sí, però li podem dedicar hores i hores a parlar.
Bueno, doncs això, a Bletchley
Park és on treballava l'Alan Turing i com 6 o 7.000 persones més trencant els codis d'Enigma i de les màquines que hi va haver després d'Enigma i que no surten a la pel·lícula. I que de fet és un dels llocs on es va decidir la Segona Guerra Mundial i on ens vam estalviar tot un seguit de malsons a Europa, sobretot del Pirineu cap amunt.
Bé, doncs jo vaig també per algunes que tinc jo de propostes.
La visita es diu, es diu Màquina Enigma Criptografia, no?
No, és on està la Màquina Enigma, vale. I altres màquines.
Hi ha unes quantes Màquines Enigma i és on hi ha, de fet, el que no va passar a la història, però que és el primer ordinador digital de la història. Avui parlàvem de primers ordinadors.
Doncs
el primer ordinador digital el van fer els anglesos i després va quedar en secret.
Ben trobat. Més coses. Connecta el teu mòbil, tauleta o portàtil al televisor per reproduir tot el contingut via streaming de forma econòmica amb una cosa que es diu VixSync. És un dangle.
Si tenemos Chromecast ya, ¿para qué lias a la gente, hombre?
Porque me han dicho que el Chromecast va muy mal con la wifi.
¿Cómo que va mal? ¿Cómo que va mal?
Lo dijo el Dani Lamo, que el Chromecast es una basura.
Debe tener la wifi fatal. Bueno,
arriba l'estiu i si voleu de debò fer unes fotografies de qualitat, ja sigui urbanes o de paisatges, una càmera reflex que està molt bé, digital, no és d'ara, em sembla que és del 2014 o 2015, té 24,2 megapíxels, per això és el de menys. Es diu Nikon, una D5300, i està molt bé de preu a Amazon. L'han comprat alguns mosseguis i per això us la recomano. I el propi Dani Amo, que ara feia aquesta veueta que feia ell quan deia doncs ens suggereix la minissèrie original d'Hulu 11-22-63. Aquesta sèrie està dirigida per J.J. Abrams i té la participació de Stephen King, on el protagonista té la possibilitat de viatjar en el temps als anys 60 i poder així evitar o intentar evitar l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy.
I jo molt ràpid recomano la sèrie Catastrophe, que fan a Amazon Prime, i que la vau recomanar aquí amb la sèrie, l'episodi sobre sèries, que hi ha dues temporades, són de 6 episodis i està bé.
Pues venga, que nos vamos. Drunken sailor, that's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. A la setmana vinent a Mossegar la Poma, darrer episodi d'aquesta novena temporada, l'episodi setmanal, amb Miquel Barceló. L'hem tingut aquí al llarg de l'any i vindrà a concloure aquesta temporada. Crec que és una forma genial de tancar-lo.
César, podríem canviar el mort d'en Garlic per mort d'en Barceló.
Mort d'en Barceló. César, moltes gràcies per fer-nos companyia avui. Ha estat un plaer, de veritat. Molt interessant el programa. Espero que els agradi als oients. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Seguiu-nos a Twitter, seguiu-nos sobretot a Telegram i, si voleu, per correu a pastilletesdecolors@mossegalapoma.cat. Adéu-siau.